Bon dia, són les 8. Arrenquem aquí al matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 14 graus a la ciutat de Barcelona. A Girona n'hi ha 7, a Tarragona 15, 10 graus a Lleida, 17 a Tortosa i 1 grau a Vic. Ja veieu que clarament la temperatura ha pujat, però fa i farà molt de vent. Per tant, precaució en aquesta jornada. Aquest divendres al Pirineu i seguirà nevant. Ara us fem la previsió meteorològica, no només per avui, sinó també per al cap de setmana, que ja us avanço que pinta una mica millor. Avui és divendres, és 10 de desembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca amb tres protagonistes. Els primers seran l'Isabel Pons i en Josep Carné. Ella és la coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Ell és el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Avui volem parlar de la banca, de com el tancament d'oficines ha deixat atenció la meitat dels pobles de Catalunya sense oficina i sense caixer automàtic, de per què els bancs ja no volen ser vertebradors d'economies locals, de per què l'administració no hi ha posat fil a l'agulla. Com pot ser que ara que no podem viure al marge dels bancs, dels 947 municipis de Catalunya, 443 no tinguin ni oficina ni caixer? Com pot ser que més de 200.000 catalans hagin de fer desenes de quilòmetres per una gestió tan simple com treure diners del caixer automàtic? Això és el que està passant, eh? I molts es respondran a aquesta pregunta. Doncs, home, no passa res, perquè ja amb el telèfon mòbil ho pots fer pràcticament tot, fins i tot pagar. No cal el caixer, d'acord. Doncs parlem de la gent gran, dels qui no saben manegar-se amb aplicacions que requereixen perícia digital, memoritzar pins i confiança en les noves tecnologies. Parlem de les oficines, ara es veu que anem de dir stores, on només pots anar-hi a fer gestions en persona en horaris curts de bon matí, on moltes vegades la resposta és això ja ho pots fer al caixer automàtic. Doncs de tot això en volem parlar avui amb la Isabel Pons i amb el Josep Carné. Serà a partir de 8:45 del matí. Per cert, que si ens voleu trucar i explicar el vostre cas, podreu marcar el 93-409-2771, 93-409-2771, o enviar-nos un missatge, una nota de veu de WhatsApp al 663-99-3062. 663-99-3062. A partir de les 9 del matí, també en temps de tertúlia, us escoltarem perquè ens expliqueu quina és la vostra realitat i en què us esteu trobant. Finalment, el dia té un tercer protagonista. Avui, un record per en Ramon Muntaner, membre de la Nova Cançó, que ha mort als 71 anys.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar.
Músic, compositor i cantautor primer, gestor cultural després, Muntaner ha estat un dels referents i un dels puntals de la música a casa nostra. 71 anys després de néixer, el cor li ha dit prou.
Somnis d'envelat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants, et veig ballar un vols...
Va, posem el dia en solfa, comencem com sempre amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, aquesta previsió meteorològica per aquest divendres i pel cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. El vent és el protagonista avui un dia més i també la pujada que han experimentat les temperatures, però sobretot un vent que avui serà molt fort a tot Catalunya, que arribarà a ratxes de 60-80 km, però que sobrepassarà els 100 km per hora a les parts més altes del Pirineu, a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Per tant, compte allà on el vent sigui fort perquè podria destrossar bastant mobiliari urbà. A banda d'això, també parlar de la nevada que continuarà al vessant nord del Pirineu pujant de cota. Aquesta cota de neu pujarà ben bé fins als 1.600 metres cap a migdia, tot i que baixarà altra vegada a última hora de la jornada. Això farà que part de la neu que tenim ara en molts punts del Pirineu es fongui, però ja diem que de cara a la tarda i al vespre seguiria ja la nevada a cotes més baixes. És un dia que també comença amb precipitacions a les comarques de Girona, del nord de Girona, i aquests ruixats estaran presents durant les primeres hores d'aquest matí. Per tant, jornada la d'avui sobretot ventada, amb precipitacions al nord, i a la tarda també algun ruixat al nord de Barcelona i també sud a les comarques de Girona, sobretot cap a la costa. De cara a demà dissabte encara hem de continuar parlant de neu al vessant nord del Pirineu, nuvolositat variable a la resta, només bufarà el vent al nord i a l'extrem sud, i les temperatures demà baixaran les mínimes, es mantindran les màximes, que avui seran agradables, però amb el vent la sensació no serà molt agradable, però no farà el fred de les últimes jornades. I diumenge sol a tot Catalunya i temperatures cap amunt.
Vinga, gràcies, Jordi. Sapiguem també ara com se circula les carreteres catalanes. Anem fins al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora comencem parlant de la C32 Nord, perquè a l'altura de Sant Pol de Mar hi ha 3 quilòmetres de cua en sentit Barcelona, a causa d'un accident que teníem fa una estona. Ara s'està treballant per enretirar el vehicle accidentat i ja no queda cap carril tallat, però sí que queda la retenció. Pel que fa a les vies de l'entorn de Barcelona, tenim ja retencions habituals a l'AP7 a Barberà en els dos sentits, també per la B23 entre Sant Joan d'Espí i Esplugues per entrar per la Diagonal, o també l'autovia 2 porta densitat en 4 quilòmetres a l'altura de Cornellà. També les rondes porten ja retencions en els dos sentits de la marxa, sobretot més llargues en sentit Llobregat, ara també en sentit Trinitat a l'altura de Cornellà. Hi ha congestió a la B20 en aquest primer tram de la Ronda de Dalt, i també destaquem un dia més, hi ha una quinzena de trams afectats per les nevades al Pirineu Català. Ara mateix estan tallades la C28 al Port de la Bonaigua, també la C52B al Pla de Beret, i també és obligatori l'ús de cadenes en una dotzena de vies més. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 6 minuts i mig del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest divendres. Catalunya començarà a vacunar nens i nenes de 5 a 11 anys a partir de dimecres. Serà sempre amb cita prèvia, que s'obrirà dilluns als vacunòdroms i no a les escoles. Dilluns mateix arribaran més de 260.000 vacunes per començar aquesta vacunació, tot i que el gruix de les dosis estaran disponibles a principis del mes de gener. El TSJ prorroga l'aval al passaport Covid, que s'extén així fins a les portes del Nadal. El certificat és necessari per a bars, restaurants, discoteques, gimnasos i residències. La pròxima pròrroga s'haurà de plantejar a partir del 23 de desembre. Esquerra presenta esmenes als pressupostos de Pedro Sánchez al Senat per forçar un acord amb la llei de l'audiovisual. Si aquestes esmenes prosperen, els pressupostos generals de l'Estat hauran de tornar al Congrés i se n'allargaria la tramitació i una eventual aprovació. A Catalunya, el govern crea un nou tram de l'IRPF per poder abaixar impostos a les rendes més baixes. La mesura pretén esquivar el Tribunal Constitucional, que va tombar la reforma fiscal que ja s'havia fet amb aquest mateix objectiu. Segons el govern, un 80% dels catalans es beneficiarà d'aquesta reforma. La Fiscalia investigarà les amenaces que ha rebut la família que va demanar que el seu fill també rebés classes en castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. Des d'ahir, els alumnes de la classe on van aquests nens reben ja una quarta part de les classes en castellà. El crim d'Helena Jubany ha prescrit i no es podrà inculpar ningú que ja no estigui inclòs en la causa. Això, per tant, no evitarà que s'investigui aquest e-mail enviat per un membre de la Unió Excursionista de Sabadell, que la setmana passada ja va ser citat a declarar com a sospitós d'haver escrit uns anònims que va rebre la víctima. I el Barça, Memphis Depay, torna lesionat de Munic i no podrà jugar fins al mes de gener. Sergi Roberto també ha passat pel quiròfan per la lesió que arrossega el recte femoral de la cama i estarà de baixa uns 4 mesos. A Xavi se li acumulen els problemes també a l'infermeria.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. El confinament va mantenir la caiguda dels naixements i va registrar un mínim històric. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Durant el primer any de pandèmia van néixer a Espanya 241.300 nadons, el nombre més baix des del 1941, en plena postguerra. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, a Catalunya la natalitat va caure el 2020 un 5%. Ho detalla Francesc Bacero a La Vanguardia.
I la precarietat segueix instal·lada als voltants de la nau ocupada que es va incendiar ja fa un any a Badalona.
En l'incendi van morir 5 persones que hi vivien a la nau. Un any després, els supervivents denuncien que segueixen igual, sense permís de treball i, per tant, sense poder pagar-se un lloguer que els permeti sortir de les naus ocupades del barri del Gorg. Ho explica Elena López al periòdico.
I l'administració pública incompleix el termini legal per resoldre els papers dels estrangers.
Els tràmits que la llei fixa que haurien d'estar resolts en 45 dies es demoren 7 mesos afectant centenars de milers de persones. Els retards es produeixen sobretot en permisos de residència i informes d'arrelament. L'Oficina d'Estrangeria de Barcelona ostenta el rècord de retards en 552 dies. Ho escriu Maria Martín al País.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
Catalunya rebrà la setmana vinent 234.000 vacunes pediàtriques de Pfizer. Es començaran a administrar dimecres amb cita prèvia en punts de vacunació massiva i sense franges d'edat. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Tots els menors de 5 a 11 anys rebran el mateix tipus de vacuna, la de Pfizer amb dosi infantil, que és un terç de la que s'administren adults. No hi haurà prioritat per cap grup d'edat, sinó que es començarà a punxar de forma indiferent tant els nens de 5 com els de 7 o els d'11, i serà obligatori demanar cita prèvia. Ho explica la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
Aquesta vacunació solament es farà en cita, en vacunacovidsalut.cat. Serà la setmana que ve, és a dir, avui no, però ho anunciarem i direm a partir d'ara està oberta la campanya.
Les punxades es faran sobretot en pavellons i poliesportius, tot i que també en algun hospital de forma puntual. En cap cas, a les escoles, els nens hauran d'anar sempre acompanyats d'un adult, ja sigui dels pares o d'algú que porti signada una autorització en nom seu.
Gràcies, Judit. La vacuna per a nens de Pfizer és, de fet, molt semblant a la que s'han posat ja tants adults. Produeix la proteïna S del coronavirus per crear anticossos i és eficaç i segura. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. A tots els nens se'ls haurà de punxar dues vegades amb 8 setmanes de marge entre la primera i la segona vegada, menys aquells que ja hagin passat el coronavirus, que rebran una sola dosi. En el cas dels nens que estiguin a punt de fer 12 anys, la primera dosi que se'ls posarà serà la pediàtrica i la segona la dels adults. La vacuna serveix tant per evitar que els nens infectin els adults com perquè no emmalalteixin de forma greu. Ho ha explicat el doctor Toni Soriano, metge adjunt de la unitat de patologia infecciosa de Vall d'Hebron.
El que sabem fins ara és que la vacuna ha demostrat ser segura, que té un perfil de seguretat bo, que és eficaç, amb una eficàcia del 90,7%, i que ha rebut l'aprovació de les agències del medicament, tant dels Estats Units, la FDA, com de l'Agència Europea del Medicament, la EMA.
La pandèmia, mentrestant, creix a casa nostra també per infeccions entre persones de 60 a 69 anys, una franja d'edat en què només el 15% porten encara la tercera dosi. Als hospitals catalans ja hi ha més de 900 ingressats i 200 malalts a les UCI.
La variant Omicron suma 5 casos a Catalunya i tots ells són de persones que han viatjat a Sud-àfrica. De moment encara no s'ha detectat cap cas de transmissió comunitària i la soca dominant continua sent la Delta. Tot i això, la incidència de la nova variant puja, ho explica la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
La seva incidència està pujant molt, però bueno, si la comparessin amb les que tenim a nivell d'Europa, encara és baixa, però sí que observem que una distància que havia força alta entre Espanya i Sud-àfrica en aquest moment, doncs s'ha igualat molt.
L'Agència Europea del Medicament avala administrar la tercera dosi de reforç de la vacuna contra la Covid-19 només 3 mesos després de la segona. Recomanen fer-ho si és necessari per raons de salut pública.
La recomanació era que es fes 6 mesos després de la segona dosi. Pel que fa a l'efectivitat de les vacunes amb la variant Omicron, de moment han explicat que no tenen dades suficients per l'impacte que tindria en l'efectivitat de les vacunes actuals.
Per tant, 3 mesos després de rebre la segona dosi ja es pot administrar aquesta tercera. Per cert, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la pròrroga 15 dies més de les mesures anticovid vigents des de fa 2 setmanes.
Unes mesures que preveuen, entre altres coses, que sigui obligatori presentar el passaport Covid per entrar a bars, restaurants, discoteques, gimnasos i residències. D'aquesta manera, les mesures estaran vigents almenys fins dijous 23 de desembre, just abans de Nadal.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Rodalies de Catalunya t'ho posa fàcil per gaudir dels esports de neu aquest hivern. El bitllet combinat esquí-tren ofereix el viatge d'anada i tornada en tren i el forfet d'un dia per esquiar les pistes d'esquí de la Vall de Núria o la Molina. Compra el teu bitllet combinat esquí-tren i gaudeix de la neu. Més informació a renfe.com i rodaliesdecatalunya.cat.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya. Al matí a Ràdio Estel. La informació, ara i aquí.
En punt un quart de nou del matí, Esquerra Republicana ha decidit presentar esmenes parcials als pressupostos generals de l'Estat per la falta d'un acord amb el govern espanyol sobre la llei de l'audiovisual.
En un comunicat, la formació ha anunciat la presentació d'esmenes, tot denunciant que el projecte de llei audiovisual que va aprovar la setmana passada el Consell de Ministres és insuficient per protegir el català. Les esmenes, segons els republicans, evidencien que el seu suport als pressupostos generals de l'Estat no està garantit. Si les esmenes prosperen, els comptes hauran de tornar al Congrés i s'allargarà la seva tramitació.
Per la seva banda, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, es mostrava convençuda ahir a la sessió del Senat que Esquerra i el govern espanyol arribarían finalmente a un acuerdo. De fet, ella preveía que fos ahí mateix.
¿Sabe usted que llevamos, pues yo diría que 3 semanas, trabajando de forma intensa para superar este elemento, de manera que puedan ustedes sentirse razonablemente cómodos, ¿eh?, dentro de la posición que defiende el Gobierno de España en la ley audiovisual? Y estoy convencida, señora Cortés, que a lo largo de las próximas horas vamos a llegar a un acuerdo. Estando de acuerdo en lo principal, que es la protección de la lengua.
En canvi, des d'Esquerra ja alertaven que no hi haurà un acord imminent, ja que, segons els republicans, els avenços que s'han produït respecte de la setmana passada encara són insuficients.
Per aquest motiu, Esquerra ha presentat unes modificacions que es basen en reclamar el compliment de les inversions pactades i també un fons extraordinari sobre el coronavirus valorat en 13.000 milions d'euros. L'objectiu és retornar els comptes al Congrés dels Diputats per tal de mantenir el marge negociador sobre la llei de l'audiovisual, a la qual els republicans hi volen incloure una quota per al català en Netflix, HBO, Amazon Prime i Disney Plus.
Els pressupostos del 2022 inclouran finalment una reforma de l'IRPF, no per apujar la pressió fiscal, sinó justament al contrari, per reduir la càrrega. L'IRPF al 80% de la població amb rendes baixes i mitjanes.
Es reformarà el tram autonòmic de l'IRPF amb la finalitat de beneficiar les rendes de fins a 35.000 euros bruts anuals. Els canvis tindran especial incidència sobre les rendes baixes de fins a 17.000 euros. La decisió s'ha pres després de la sentència del Tribunal Constitucional que va tombar la rebaixa d'aquest import per a les rendes més baixes arrel d'un recurs que va presentar el govern de Pedro Sánchez argumentant que envaïa competències.
I aquest dijous, l'escola Turó del Drac de Canet de Mar ha començat a aplicar el 25% de classes en castellà. Ho han fet en un grup de P5, després de rebre l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la denúncia d'una família.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha visitat el centre per carregar contra la mesura i traslladar el suport del govern a la comunitat educativa.
Ara bé, són els tribunals que des del desconeixement, un jutge des del desconeixement de la realitat pren unes decisions que no s'ajusten al que està passant a Catalunya en l'àmbit lingüístic. No hi ha problema lingüístic a les escoles de Catalunya. I, per tant, més que el Departament d'Educació que vingui, el que hem de fer és que aquests tribunals deixin de prendre mesures pedagògiques aplicant percentatges, i l'aprenentatge de les llengües no va de percentatges.
I el Ministeri de l'Interior ha anunciat que investigarà l'assetjament que presumptament estaria patint la família que va demanar rebre classes en castellà.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que tot amenaça la convivència a Catalunya s'investigarà i ha demanat tenir confiança en les forces de seguretat i el poder judicial.
Las cuestiones son claras. Toda amenaza, pues si la amenaza es un acontecimiento grave para la convivencia, más cuando estamos hablando en esos términos, serán investigadas en su caso y tengamos confianza tanto en la investigación de las fuerzas de seguridad como del Poder Judicial en la materia. Y lo importante es garantizar la convivencia, y la convivencia en términos de seguridad para el conjunto de ciudadanos.
Volkswagen ha confirmat la seva intenció de portar a Martorell la fabricació d'un vehicle compacte elèctric a partir del 2025 a la planta que té al Baix Llobregat.
Tot i així, deixen clar que aquests plans queden subjectes a les condicions generals i als incentius governamentals per desenvolupar aquests projectes. Precisament, la Comissió Europea ha donat aquest dijous llum verda a les ajudes públiques de 3.000 milions d'euros per a la recuperació i transformació econòmica del vehicle elèctric i connectat. El gegant de l'automoció alemanya també ha confirmat que fabricarà un model SUV a la fàbrica que té a Pamplona.
I la Comissió Europea proposa convertir en treballadors tots els riders que són falsos autònoms. Això afectaria 4 milions de persones que treballen per empreses com Glovo, Uber o Cabify.
La directiva europea determina 5 criteris: que la persona no pugui negociar preus, que hagi de seguir determinades normes d'aparença o de conducta fixades per la companyia, que el treballador tingui supervisió per part de l'empresa a través de mitjans electrònics, que rebi sancions si rebutja fer algun servei o si se li prohibeix treballar per a una altra empresa. Si es compleixen 2 d'aquests criteris, la persona deixarà de ser autònom i passarà a ser treballador assalariat. La Comissió Europea fa aquesta proposta després de constatar que hi ha milions de persones treballant per plataformes com Glovo, Uber o Deliveroo com a falsos autònoms sense ser realment independents.
Nou revés judicial per aclarir el crim d'Helena Jubany. El jutge de Sabadell decideix que el cas queda prescrit per totes les persones que mai hagin tingut condició d'investigades en el cas de l'assassinat de la bibliotecària.
El magistrat rebutja la petició de la família de Jubany, que demanava que s'ajornés la prescripció del cas fins al febrer del 2022, tenint en compte la suspensió de terminis que hi va haver durant l'estat d'alarma. La decisió afecta les persones que mai han estat investigades, però el procés judicial continua per a les que sí ho estan. Una és el membre de la Unió Excursionista de Sabadell, que la setmana passada va ser citat a declarar com a sospitós d'haver escrit uns anònims que va rebre Helena Jubany abans de ser assassinada.
I Barcelona recupera la cavalcada de Reis, l'espectacle de Cap d'Any i també desenes de concerts i activitats culturals per Nadal.
La tradicional cavalcada de Reis tornarà a recórrer els carrers de la ciutat i els Reis d'Orient arribaran, com cada any, el 5 de gener al Moll de la Fusta. El recorregut serà similar a anys anteriors, però l'Ajuntament de Barcelona donarà a conèixer els detalls els propers dies. I enguany també tornarà l'espectacle de Cap d'Any a l'Avinguda Reina Maria Cristina. Tot plegat amb un espectacle de llum, pirotècnia, foc, música, personatges màgics i grans projeccions. Això sí, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha advertit que el que s'anuncia és un espectacle i no pas una festa de Cap d'Any.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Més coses de l'actualitat d'aquest divendres. Ens fixem també en el que es publica a la premsa digital. Àustria sancionarà multes de fins a 3.600 euros a qui es negui a vacunar-se.
El govern austríac ha anunciat que tenen previst que la normativa entri en vigor el proper 10 de febrer i sigui vigent fins al gener del 2024. Aquesta mesura afectaria a prop d'un milió de ciutadans que encara no s'han vacunat contra la Covid. Els menors de 14 anys, les embarassades, les persones que comptin amb un certificat mèdic que indiqui que el pacient no pot rebre la vacuna o ciutadans que hagin passat la malaltia en el darrer mig any queden exempts, queden al marge de les sancions. Se'n fa ressò al Nacional.
I el Marroc allarga el tancament de les seves fronteres sine die davant la situació que estem vivint a Europa.
Les autoritats marroquines han decidit prolongar la suspensió que va entrar en vigor el passat 29 de novembre i, en principi, havia d'estar vigent durant 2 setmanes. El ministre de Sanitat del país ha assegurat que han pres aquesta decisió perquè la situació del Covid al Marroc és estable, controlada, i no tenen cap cas d'Omicron gràcies al tancament de fronteres. Ho podem llegir a l'Espanyol.
Vaja, ens fixem també més de prop en el que passa al territori. L'Hospital de Blanes suspèn les visites a tots els pacients ingressats i redueix l'activitat quirúrgica no urgent amb ingrés.
La decisió s'ha pres arran de la situació de coronavirus al territori i l'augment progressiu dels ingressos detectats els últims dies. A partir de dilluns es donarà prioritat a tota activitat no ajornable i l'atenció urgent. També es mantindran les cirurgies sense ingrés. Les visites a persones hospitalitzades, a l'àrea de crítics o a la unitat polivalent d'observació del servei d'urgència seran els sanitaris que autoritzin les seves visites. Ho trobem al Diari de Girona.
I les decenals de la Mare de Déu de la Candela de Valls reprenen la festa popular amb més de 500 activitats.
Se celebra cada 10 anys i s'havia de fer aquest 2021, però per culpa de la pandèmia de la Covid es va ajornar. Per això la nova data s'ha traslladat del 28 de gener al 6 de febrer del 2022 a la capital de l'Alt Camp. Per primera vegada a la història es trobaran 81 colles amb 8.400 castellers en un espai únic i dia amb motiu de les festes. També tindrà un gran protagonisme la música amb un cartell extens, així com el trasllat de la imatge de la patrona, la processó pels carrers, activitats familiars i esportives, entre d'altres. És una notícia del Diari Més.
I a Andorra s'eleva el perill d'allau al màxim nivell per primera vegada en 5 anys.
El motiu són les fortes nevades dels darrers dies i els gruixos acumulats, que es combinaran amb les fortes pluges. Aquesta situació es pot allargar fins diumenge i crearà molta inestabilitat al mantell nival. S'ha activat prealerta per neu, pluges i vent per aquests dies. Es recomana evitar activitats de muntanya fora de circuits segurs i preveure els desplaçaments. Ho llegim a diversos mitjans andorrans.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Vagi per endavant, que aquesta precaució que s'ha de tenir a Andorra és, de fet, extensible a tot el Pirineu, que està ben farcit de neu per les tempestes de la darrera setmana i mitja. Anem amb els esports, també. El Barça femení reafirma el seu lideratge a la Champions i supera l'Arsenal per 0-4 en un partit que es va jugar a l'Emirates Stadium a Londres. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Les noies han fet millor paper a la Champions que l'equip masculí i s'han assegurat passar de ronda com a primeres del seu grup. Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso amb un doblet i Rolf Font signat les dianes de la golejada blaurana. Amb aquesta victòria el Barça segueix invicta a la màxima competició europea. L'últim partit d'aquesta fase de grups es jugarà el proper dia 15 contra el Kobe.
Pel que fa al masculí, més problemes per a Xavi Hernández. El davanter Memphis Depay és l'últim jugador en entrar a l'infermeria.
Depay pateix una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra i queda pendent d'evolució, però preveu que no torni fins al mes de gener. Qui es dubta per al partit d'aquest diumenge també contra l'Osasuna és Jordi Alba, que va haver d'abandonar el terreny de joc contra el Bayern i té unes molèsties als isquios de la cuixa dreta. Per la seva banda, Sergi Roberto ha estat operat aquest dijous de la seva lesió al recte femoral de la cuixa dreta i es preveu que estigui fora del terreny de joc 4 mesos.
A tot això, els blaugranes ja coneixen els seus rivals a l'Europa League.
Són el Rangers, el Nàpols, l'Olympiacos, la Lazio, l'Sporting de Braga i el Dinamo de Zagreb. Són els equips que poden enfrontar-se al Barça en els setzens de final. El sorteig es farà aquest proper dilluns al migdia. Aquesta nit també s'han classificat per a la següent ruta de l'Europa League el Betis i la Reial Societat. Els andalusos, que ja tenien el passi assegurat, han perdut 3-2 contra el Celtic de Glasgow i els bascos han guanyat el PSV Eindhoven 3-0. Aquesta nit, per cert, també s'ha jugat el partit del Villarreal a la Champions, suspès dimecres per la neu. Els groguets passen a 8 temps després de guanyar l'Atalanta 2-3.
I l'Espanyol va celebrar ahir la Junta d'Accionistes, on va anunciar que tanca el curs amb pèrdues econòmiques, tot i que és el deute més baix fins al moment.
És un deute de 20 milions d'euros que està previst que es pagui aviat gràcies a l'ampliació de capital del club en 38 milions que ha gestionat el president Chen Jianxing. El deute també es veu reduït per l'augment dels ingressos del club i pels patrocinis. El club blanc-i-blau comptarà també amb un acord entre la Lliga i el fons CBC que podria suposar l'entrada de 78 milions d'euros.
I el Barça d'handbol aconsegueix un punt a la pista del PSG després d'empatar a 28 a la Champions.
Els francesos han empatat el partit a 25 segons pel final, un partit molt igualat des de l'inici, tot i que amb domini del PSG a la primera part. Els blaugranes han arribat al descans 2 gols per sota, 17-15, i a la segona part han reaccionat però no han aconseguit agafar distància. Amb aquest resultat, els dos equips segueixen empatats a punts de la classificació, Barça tercer i PSG quart.
I avui a les 9 del vespre, nova jornada de l'Eurolliga al Palau Blaugrana. El Barça rep el Real Madrid en el primer clàssic europeu de la temporada.
Blaugranes i blancs es troben per segona vegada aquest curs després del partit de la Supercopa d'Europa. Avui els de Saras es tornen a trobar amb un dels millors equips de la competició, amb un balanç d'11 victòries i 2 derrotes. Així explicava l'entrenador blaugrana com hauran de jugar per obtenir un bon resultat.
Pelear por cada centímetro en la pista, ganar los balones 50-50... Solo si lo logramos hacer esto ya se puede hablar cómo atacarles.
Si el Barça guanya, aconseguirà el lideratge de la competició en solitari.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I música per arribar al punt de 2:15 del matí. El 10 de desembre del 1967, fa 54 anys, el cantant i referent del soul Otis Redding va perdre la vida, tenia 26 anys. Va morir en un accident d'avió a prop de Madison, als Estats Units. Això és el seu mític Sitting on the Dock of the Bay. Ships rolling, and I watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, and I headed for the Frisco Bay, 'cause I've got nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
A Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí. Avui és divendres, és 10 de desembre. Avui farem tertúlia amb el Lluís Foix, amb el Josep Maria Martí Rigau i també amb el Carles Fernández, com sempre, a partir de les 9 del matí, i analitzarem amb ells el que ens deixa l'actualitat d'aquest dia. Vosaltres en aquesta tertúlia hi podreu aportar també, si ho voleu, la vostra experiència personal, si us ve de gust. D'aquí a 5 minuts entrevistarem la Isabel Pons i en Josep Carné i tindreu les nostres línies obertes. Ara us explico perquè la Isabel Pons és la coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. En Josep Carné és el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Avui volem parlar de la banca, de com el tancament d'oficines ha deixat la meitat dels pobles de Catalunya sense oficina i sense caixer automàtic, de per què els bancs ja no volen ser vertebradors d'economies locals, de per què l'administració no ha fet res per evitar-ho. Com pot ser que ara no puguem viure al marge dels bancs, però que dels 947 municipis que hi ha a Catalunya, 443 no tinguin ni oficina bancària ni caixer automàtic, en ple segle XXI. 200.000 catalans han de fer desenes de quilòmetres per fer qualsevol gestió, inclosa la de treure diners en efectiu del caixer. Segurament molts em respondreu que amb el telèfon mòbil ja es pot fer pràcticament tot, fins i tot pagar, que no cal el caixer. D'acord, però i si parlem de la gent gran, què passa? Dels qui no saben manegar-se amb aplicacions que requereixen perícia digital, que has de memoritzar el PIN, que cal que confiïs plenament en les noves tecnologies. Parlem de les oficines, ara n'hem de dir stores en anglès, on només hi pots anar a fer gestions en persona en horaris molt curts, i moltes vegades quan hi arribes et diuen això ho pots fer al caixer automàtic. Molt a favor de la innovació i de la tecnologia, sempre, ara no, de deixar ningú enrere o de desatendre al territori. Doncs de tot això en volem parlar amb la Isabel Pons i amb el Josep Carné. Serà d'aquí a no res, i a partir de les 9, quan acabem aquesta conversa i haver-los escoltat, si voleu, ens podeu trucar o enviar-nos missatges de WhatsApp i ens feu avinent la vostra realitat. Podeu trucar al 93409-2771 o enviar missatges de veu al 663-99-3062. 663-99-3062. Va, que avui és divendres i aquests són els titulars del dia. Catalunya començarà a vacunar nens i nenes de 5 a 11 anys a partir de dimecres. Serà amb cita prèvia, que s'obrirà dilluns als vacunòdroms i no a les escoles. Dilluns mateix arribaran més de 234.000 vacunes per començar la vacunació, però el gruix de les dosis estaran disponibles a partir de principis del mes de gener. El TSJ prorroga l'aval al passaport Covid, que s'extén així fins a les portes de Nadal. El certificat és necessari per a bars, restaurants, discoteques, gimnasos i residències. La pròxima pròrroga s'haurà de plantejar a partir del 23 de desembre. Esquerra presenta esmenes als pressupostos de Pedro Sánchez al Senat per forçar un acord amb la llei de l'audiovisual. Si les esmenes prosperen, els pressupostos generals de l'Estat hauran de tornar al Congrés i així se n'allargaria tant la tramitació com una eventual aprovació. A Catalunya, el govern crea un nou tram de l'IRPF per poder baixar impostos a les rendes més baixes. La mesura pretén esquivar el Tribunal Constitucional, que va tombar una reforma fiscal que ja s'havia fet amb el mateix objectiu. Segons el govern, un 80% dels catalans amb rendes baixes o mitjanes es beneficiarà d'aquesta reforma. I la Fiscalia investigarà les amenaces que ha rebut la família que va demanar que el seu fill rebés classes en castellà a l'escola Turó del Drac, a Canet de Mar. Des d'ahir, els alumnes de la seva classe, on van aquests nens, hauran de reben ja, de fet, una quarta part de les classes en castellà. I el crim d'Helena Jubany ha prescrit i no es podrà inculpar ningú que no estigui ja inclòs en la causa. Això, per tant, no evitarà que s'investigui l'e-mail enviat per un membre de la Unió Excursionista de Sabadell, que la setmana passada va ser citat a declarar com a sospitós d'haver escrit uns anònims que va rebre la víctima. I el Barça, Memphis Depay, torna lesionat de Munic i no podrà tornar a jugar fins al mes de gener. Sergi Roberto també ha passat pel quiròfan per la lesió que arrossega el recte femoral de la cama i estarà de baixa uns 4 mesos a Xavi. Per tant, se li acumulen els problemes també a l'infermeria. I tancarem, com sempre, aquesta hora els titulars amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, un cop d'ull cap al cel. Previsió meteorològica per avui i pel cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. Està plovent en aquests moments a les comarques del nord de Girona. També està nevant a les comarques del Pirineu. Una gota de neu que amb el pas de les hores anirà pujant ben bé fins als 1.600 metres, sobretot de cara a migdia. Això farà que molta de la neu que tenim ara, cotes de 800, 900, 1.000, 1.200 metres, es fongui. Això farà baixar rius i rieres amb bastanta força de cara a les properes hores. De tota manera, de cara a la tarda, quan baixin les temperatures, la neu tornaria a baixar de cota. Però el protagonista, sobretot, a banda de la neu al Pirineu, serà el vent que bufarà a tot Catalunya amb ratxes de 60-80 km per hora, arribant fins als 100 km a l'Empordà, també a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i a les muntanyes, a les parts més altes del Pirineu. Per tant, compte, perquè avui el vent pot ser un problema a tot el país. Pel que fa a les temperatures, han pujat les mínimes, les màximes avui seran també semblants a les d'ahir. No farà molt de fred al centre del dia, però, evidentment, amb el vent, la sensació sí que serà de fred. Demà dissabte quedaran encara nevades al vessant nord del Pirineu, velocitat variable al terç nord i a la meitat est, cada vegada més clarianes. Només quedarà una mica de vent als dos extrems, cap a la Costa Brava i també cap a la Costa Daurada, però la resta del vent desapareixerà i diumenge l'ambient serà més assolellat i les temperatures pujaran, especialment les màximes.
Gràcies, Jordi. Del temps cap al trànsit, sapiguem com s'està circulant ara les carreteres del país. Armand Marbatlla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora ja millora la situació de la xarxa viària, però encara queda alguna afectació. Per exemple, a la C32 nord, a l'altura de Sant Pol de Mar, queden encara 3 quilòmetres i mig de cua en sentit Barcelona. Això provoca també retencions a la Nacional 2 al llarg d'un parell de quilòmetres en sentit sud, en aquest tram de Sant Pol de Mar i Calella. També hi ha retencions a aquesta hora a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Són des del Fòrum fins a la Moll de la Fusta a la Ronda Litoral, també des d'Horta fins a Sarrià per la Ronda de Dalt, i també queda congestió per entrar per la C32 venint per enllaçar amb la Ronda de Dalt. Són 3 quilòmetres a l'altura del Prat de Llobregat. També queda congestió a aquesta hora a la C17 de Parets del Vallès en sentit Vic, i també destaquem un cop més que hi ha diverses vies afectades per les nevades del Pirineu català. A aquesta hora estan tallades la C28 al Port de la Bonaigua, també la C-142B al Pla de Beret, i també és obligatori l'ús de cadenes en diverses vies. Per tant, si teniu pensat visitar el Pirineu català, agafeu aquestes cadenes per circular-hi. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 8 minuts de 8:45 del matí. Farem una pausa breu per la publicitat i en tornar. La Isabel Pons, coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes de Catalunya, i en Josep Carné, president de la Federació d'Associacions de la Gent Gran de Catalunya, en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
T'agrada la bona música, t'agraden els bons programes. Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Us hem explicat des que hem arrencat el programa ja fa pràcticament 3/4 d'hora. A dia d'avui, potser us semblarà mentida, però hi ha més de 200.000 ciutadans a Catalunya que no poden baixar a cap punt del seu poble i acostar-se a l'oficina bancària i treure diners, per exemple, perquè no hi ha oficina i perquè tampoc hi ha caixer automàtic. De fet, a la meitat dels pobles de Catalunya, a la meitat dels pobles de Catalunya, que en són més de 400, actualment no hi ha ni oficina ni caixer automàtic. Estem al segle XXI, eh? No hi ha ni oficina ni caixer automàtic. Dic això del segle XXI no perquè siguem molt moderns, sinó perquè estem absolutament lligats als bancs, perquè qui més qui menys té la sort de cobrar un salari o de cobrar una prestació o de cobrar la pensió. Res de tot això no es pot cobrar sense tenir un compte bancari. Per tant, sí o sí, tots a dia d'avui hem de tenir un compte bancari. Ara, això a Catalunya no es tradueix en que tothom pugui tenir a prop una oficina bancària. I no només això. Què passa amb les persones que tenen les oficines a prop? Doncs que els bancs estan canviant el seu model de negoci, que cada vegada s'estan modernitzant més. Digitalitzant-se, se'n diu. Tenim aplicacions que ho poden fer tot. I què passa amb aquelles persones que no saben manegar-se amb la tecnologia, que no saben utilitzar correctament els caixers automàtics? Què passa amb tota aquesta gent gran que entren a les oficines i els diuen és que ara això a aquesta hora ja no ho pot fer? És que aquell senyor que abans, o senyora, que abans la tenia com a caixa o caixer ja no existeix? Perquè és una figura que ara no tenim i li diuen ho pot fer amb el caixer automàtic i ja hi tornem a ser, utilitzar la tecnologia. De tot això avui en volem parlar. Per fer-ho hem convidat la Isabel Pons, que és la coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes i d'Assegurances de Catalunya. Com estem? Molt bon dia, senyora
Hola,
Pons. Gràcies
bon
per acompanyar-nos aquest matí. I amb en Josep Carné, que és el president de la Federació d'Associacions de la Gent Gran de Catalunya. Com estem, senyor Carné? Gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia. Un plaer escoltar-los. Evidentment, a mesura que els anem escoltant i després també temps de tertúlia, si es voleu posar en contacte amb nosaltres i explicar-nos quina és la vostra realitat, el nostre telèfon és el 93409-2771. I també tenim un WhatsApp, 663-993062, i estarem encantats d'escoltar-vos. Senyora Pons, hi ha molta gent que se sent abandonada per la banca a Catalunya.
Evidentment, per un motiu, el que tu deies, no? Aquesta concentració bancària i aquest oligopoli que s'està començant a donar en molts municipis en el que hi ha, que no hi ha aquest servei directament, hi ha un altre, hi ha altres en el que hi ha una entitat o dues entitats i es dona aquesta situació, no? Que si és d'una altra entitat no tens aquest servei. Hem de treballar amb dues vies, o en tres vies, diguéssim. Per una banda, que qualsevol usuari bancari tingui accés a aquests serveis. Per una altra banda, hem d'anar fent molta formació perquè vagin coneixent i es vagin apropant a la banca online, i per una altra banda garantir que davant de qualsevol mala praxis bancària pues, sàpiguen com reaccionar i com fer, com exercir els seus drets de reclamació, que sembla senzill però no ho és, perquè la banca ja sabem que és molt poderosa i que el que fa és posar moltes traves perquè puguis tirar endavant una reclamació. I això, pues, dintre d'aquest oligopoli que parlem, no s'està transposant la directiva europea de reclamacions en aquest sentit, que ja hauria d'estar feta. Doncs en aquest moment s'està proposant, ho parlàvem abans amb el senyor Carné, que pugui haver un servei del servei d'atenció al client 24 hores. Serà tecnològic? Serà amb telèfon? Bueno, que sigui. Doncs el que també ens trobem en aquest moment és que les persones que no tenen molts coneixements informàtics es troben amb víctimes de fraus, perquè en aquest moment el tema de les clonacions de targetes, l'ús de la targeta per al sistema contactless, fins al punt de que hi ha estafadors, que són així, que són capaços de convèncer una persona perquè baixi al caixer i faci una operació. Doncs hem de formar-los perquè sàpiguen detectar aquestes situacions, que ningú dona diners per res, vull dir, que sàpiguen els processos i que dintre d'aquestes operacions fraudulentes doncs, hi hagi un accés a la entitat en qualsevol moment perquè sigui ràpid. No pot ser que una persona tingui un problema un divendres a la tarda i que fins al dilluns es trobi que realment a correcuita fa coses però no les suficients o no les correctes.
Ara parlarem de la digitalització i dels problemes que implica la digitalització, però d'entrada hi ha aquesta qüestió territorial que, per exemple, impedeix posar aquestes reclamacions, que és aquest tancament que hi ha hagut de moltes oficines. Catalunya era un país on tu sabies que pràcticament anessis on anessis trobaries un caixer automàtic, perquè hi havia molts pobles que es vertebraven, no?, al voltant d'una plaça, una bústia i una oficina bancària, no? I tu sabies, diguem-ne, que això pràcticament hi era a tot arreu. I ho sabies quan anaves a trepitjar pel territori, i la gent del territori sabien que tenien oficines que estaven a prop. Ara hi ha persones que han de fer 20 i 30 quilòmetres per anar a un caixer automàtic a treure diners. Ja no parlo de presentar una reclamació o una gestió que pots dir, mira, escolta'm, doncs s'ha d'anar fins a no sé on perquè el poble ha marxat l'oficina però ens han deixat el caixer automàtic. És que ni això. És a dir, és que quan cobren la pensió, si volen anar a treure diners, s'han d'organitzar per agafar un cotxe i anar-se'n a 20 o 25 o 30 quilòmetres per treure diners d'un caixer automàtic.
Bueno, perdó, o l'altra alternativa, que és que l'Ajuntament pues, faci l'esforç de posar a disposició del banc, tot i que el banc hauria de tenir suficient capacitat i diners i de tot per fer-ho, que el banc hagi de buscar un lloc on poder posar un caixer perquè la gent pugui fer aquestes operacions. Doncs és que hem arribat a un punt en què és el que tu deies, no? Estem al segle XXI, doncs què és el que està passant? Bueno, pues que estem en un altre món, estem en la revolució digital i no ens queda altra que a poc a poc anar integrant aquestes coses i anar fent formació, o sigui, anar capacitant a la gent perquè a poc a poc sàpiga accedir a la seva banca online amb seguretat.
Senyor Carné, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, deia dues coses, ara la Isabel, que jo crec que són importants, no? Que deia digitalització i formació. La formació, sobretot en la gent gran, de moment no ha arribat, i la digitalització, més que entrar a poc, ha sigut un tsunami. D'un dia per l'altre, pràcticament, s'ha decidit que la via és la digital, i això genera una bretxa dramàtica amb molta gent gran a dia d'avui.
Sí, aquesta bretxa no únicament és en la bretxa de tindre habilitats per poder accedir-hi, sinó primer que tot hi ha una bretxa que és la de l'accessibilitat. No tothom té accés a internet, no tothom té accés a poder entrar a una línia directa, no? Per què això? Perquè a Catalunya més d'un 40% de les llars que tenen només persones més grans de 65 anys no tenen internet. Per tant, aquests ja queden excloses, per una banda. I després, per l'altra, ve les habilitats. La gent gran, habitualment, no tenim un telèfon intel·ligent, no tenim una tablet que ens pugui donar resposta a molts dels problemes que tenim. Per tant, tenim dos problemes. Tenim una bretxa d'accessibilitat, una bretxa d'habilitats, i això forma part de que al final tenim una bretxa d'ús. No podem utilitzar els mitjans per poder tirar endavant. I després, com dèiem, si un 1,3% de la població de Catalunya no té accés a un caixer, com ho solucionem? El problema de solucionar-ho és donar les meves dades a una persona teòricament de confiança perquè puguin anar a desplaçar-se amb el que deies, amb 30 o 40 quilòmetres per poder fer la gestió bancària. Què passa? Estàs delegant els teus recursos, la teva activitat financera, a una tercera persona. I això, estem parlant sobretot molt dels maltractaments de persones grans, i quan entrem en el món de les persones maltractament parlem dels maltractaments econòmics. I aquí donem la facilitat o la possibilitat de que les persones grans puguem ser maltractats, encara que sigui per un fill o per una persona de confiança, perquè li estem depositant amb ell. Ah,
maltractats, estafats, i havent de donar, diguem-ne, és com pràcticament donar la porta de casa, no? Però no. En aquest cas dels teus ingressos.
Aquí està, i que dona la sensació de que t'estan controlant què és el que estàs gastant. I és el que dèiem, t'estàs gastant amb xutxes els diners que et dono al cap de setmana si tens fills petits, vull dir, doncs una mica estàs controlant aquest tema. Per tant, aquest és el gran problema. I aquest gran problema, que estem parlant del món rural, doncs clar, el món rural ha agafat i en poc temps han perdut escoles, han perdut farmàcies, han perdut centres d'atenció de primària, i ara han perdut ja també els bancs. Però als grans capitals també està passant això. Què està passant?
Sí, però ara entrem en les grans capitals, però hi ha una qüestió en el territori, que és que a més s'està envellint. És a dir, a mesura que el territori es va envellint i, per tant, aquest tipus de serveis que vostè ara feia referència aniran sent cada vegada més necessaris, el que està passant és que mentre la gent es va fent gran, aquest tipus de serveis van retrocedint.
No, és clar, perquè la banca què està fent? Hi ha aquella famosa frase que hágaselo usted mismo, no? I, per tant, ja t'ho faràs tu i aquí espavila't. I aquest espavila't, el que passa és que al final caus en paranys complicats, com són les famoses estafes, i a més la banca després es diu no, és el teu problema aquest, no és el meu problema. Per tant, el valor més preat que teníem les persones grans fa uns anys enrere era una llibreta, la llibreta d'estalvis. I amb això nosaltres anàvem al banc, teníem una persona de confiança que ens coneixia, que ens coneixíem, que sabíem quins problemes teníem a nivell personal i a nivell familiar, i fent l'anotació de la compta. Mira, avui vinc a buscar, si parlem temps enrere, parlàvem amb pessetes, vinc a buscar pues, 5.000 pessetes. Pues, agafava i te les donaven i ja està. Això s'ha perdut, una llibreta no serveix de res. I, per tant, hem perdut aquest valor tan preat que teníem ja no existeix. Ara, el problema que tenim és de dir com gestionem els meus recursos. I aleshores, o tens algú que t'ho faci, o bé tens problemes i pots caure en paranys molt complicats, perquè la banca bueno, és una oficina d'aquestes que cada dia et canvien el gestor, per tant, s'està deshumanitzant el contacte que tens amb la gent. I aquí és on tenim nosaltres el gran problema. No?
I entenc, Isabel, que aquí és molt important explicar-li a la gent que s'ha de ser molt recelós en donar les dades bancàries, malgrat que en alguns punts de Catalunya hi hagi gent que s'hi està trobant, diguem-ne, i que no tingui alternativa, però que ha de ser molt curós de quines persones tria, com les tria, i tenir molt clar que està dipositant una cosa molt important en aquella persona si li està donant, per exemple, una targeta de crèdit i un PIN per dir-li vés en aquell caixer i treu-me els diners que necessito per passar aquesta setmana o els pròxims 15 dies, no?
Bueno, doncs aquesta és una part, no?, en la que tu li estan donant aquesta targeta concreta, aquest PIN concret. Entenem que aquesta persona és de confiança, doncs, però no és l'única possibilitat que t'enganyin, no? I s'ha de tenir molta cura exactament amb les contrasenyes, no donar-les, no tenir-les a prop de la targeta. Sembla que no, m'ho he oblidat i la tens a la cartera, doncs. S'ha de fer l'esforç de memoritzar-ho, de crear-te un codi perquè ningú pugui accedir a la teva targeta, a la teva cartera, i que es trobi allà tota la informació. Bueno, i després tenir molta cura d'aquesta targeta, d'aquest document, de com el tens, d'on el tens, i que la gent gran no té malícia. Ho hem vist, venim de preferents, venim de coses així en la que depositaves la confiança, com bé deia, en la persona de l'entitat. Però és que en aquest moment aquesta falta de malícia porta que si et truquen per telèfon realment et confies en la persona que t'està trucant perquè s'identifica en la teva entitat, en la teva oficina, perquè ha trobat on sigui el teu DNI, ha trobat jo què sé, fins un paper a la bústia, a la papelera, a la brossa, que tenen molta informació i saben com accedir a aquesta informació. Doncs no poden, han de ser recelosos quan reben una trucada o quan reben una carta a casa o quan reben un missatge per WhatsApp perquè sembla que és la seva oficina. Doncs recordar que l'oficina mai demana dades, ni de PIN, ni de contrasenyes, ni de claus que es pugui tenir, no fan aquest servei. Per tant, s'ha de recelar, no?, de qualsevol persona o contacte o SMS o mail en el que t'estiguin demanant dades personals o qualsevol tipus de contrasenya. I posar-ho, evidentment, primer en coneixement de l'entitat. Per això volem que aquest servei 24 hores estigui el més aviat possible accessible i que, evidentment, sigui totalment aliè a l'activitat de l'entitat financera, que és el que ha de ser. Sembla que en aquest moment el servei d'atenció al client no és el que hauria de ser perquè està molt al servei de l'operativa bancària. Doncs s'ha de separar molt més aquesta activitat i que això funcioni.
Clar, sí, hi ha una cosa...
Si em permets, aquesta és jo crec que és l'excusa que et dona la banca quan t'han copiat o t'han falsificat o t'han obtingut les dades. Tu has donat les teves dades. I com que tu has donat les teves dades, és el teu problema. I per què? Perquè és molt fàcil clonar una targeta, és molt fàcil, un cop han entrat, fer el que vulguin. Per tant, no hi ha una dificultat de que dius, bueno, mira, m'han clonat la targeta, aleshores el que fan és d'entrar al teu compte i fer-te les operacions que vulguin fer. Per què? Perquè, com us diria online, no hi ha un filtre rigorós com perquè això no pugui passar. Volia dir que aquesta és la gran excusa. El banc diu, no, noi, espavila't tu, perquè vas donar les teves dades. Hi ha els especialistes, els professionals, que són capaços d'extraure les dades d'una forma, bueno, no diré que fàcil, però sí que són professionals per fer això. I és com els que entren a casa i diuen, com puc entrar a casa meva si tinc un pany de seguretat? Perquè són professionals i saben què és el que poden fer, com ho poden fer i com ho
sí, però aquí hi ha una bretxa de seguretat, si em permet l'expressió, pel que estem explicant clarament, que és aquesta falta d'autonomia de molta gent gran, que a vegades sí, la porta l'han d'obrir, és a dir, no cal que forcis la porta, no?
Sinó sí.
Has d'acabar entregant-ho les dades a algú que et sembla de confiança, no? I aquesta persona et pot fer una malifeta. Abans de tallar, quan em deia una cosa, el que passa quan estàs al territori, què passa quan estàs a les grans ciutats? A les grans ciutats d'entrada passa que la manera de funcionar de les oficines bancàries també està canviant. Sí, i l'atenció que rep la gent gran i la gent jove, però en la gent gran és especialment delicat, que cada vegada és més difícil poder fer gestions amb una persona.
No, perquè les oficines també han tancat a les grans capitals, i aleshores el que tenies que estava enfront de casa teva o estava molt a prop, ja t'has de desplaçar bastant espai. I com a exemple, l'altre dia jo vaig rebre, o sigui, a la FATEC, vam rebre una trucada d'una persona que ens deia, escolta, a veure què podríem fer. Jo estic vivint a Can Baró i ara tenia una oficina de caixa molt a prop i per poder cobrar la pensió he de baixar fins a la plaça Sant Lleí. Aleshores, el que passa que la tornada d'anar a cap dalt és complicat. I els taxistes ja ho saben i venen allà per recollir la gent i pujar-los, no? Evidentment, pagant, no gratis. I em deia, per la mateixa manera que ho saben els taxistes, ho saben també els cacos. I aquest és el gran problema. I estàvem demanant a veure què podríem fer nosaltres...
És a dir, tenen un problema de seguretat perquè al principis de mes, gent que vol robar gent gran, saben que és el moment d'acostar-se a aquella oficina
llunyana. Exacte, perquè saben que venen, que han de vindre d'un lloc llunyà i per tant... Però aquest no és un problema que hi ha únicament aquí a Espanya ni a Catalunya, és un problema que està a nivell mundial, a Europa. I sempre nosaltres tenim contacte o formem part d'una entitat a nivell internacional que se'n diu Eix Plataforma Europa. I aquesta plataforma, que està tota Europa, estem molt posats a la Unió Europea. I en aquests moments la Unió Europea està fent un